Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Avui ha entrat en vigor la nova taxa turística amb imports que poden arribar fins als 12 euros per visitant a la ciutat de Barcelona. La resta de Catalunya els increments són més moderats. L'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, considera que l'increment de la taxa turística podria mitigar, diu, la pressió que pateixen els serveis municipals durant la temporada alta. El Batlle, de moment, no entra a valorar el recàrrec d'un màxim de 4 euros que podran aprovar els ajuntaments a l'espera d'arribar a un consens amb la resta de poblacions.
I també de les possibilitats doncs, que la taxa turística té per tal d'afavorir serveis, no? Que una mica el que busca l'Escala, com per exemple doncs, amb la diferència que tenim de nombre de residents a l'estiu i a l'hivern, és que aquests sotracs que pateixen els serveis doncs, d'alguna manera es puguin suportar gràcies en part, per exemple, doncs, a la taxa turística.
I l'Ajuntament de Badalona ha instal·lat una vintena de blocs de formigó al lloc on fins fa pocs dies hi havia un assentament de persones sense sostre sota el pont de l'autopista C31. L'espai es va desallotjar el 24 de març sota la premissa que calia netejar i desinfectar el lloc. El consistori va explicar llavors que era una mesura temporal perquè els productes que s'utilitzaven podien ser tòxics i que no s'hi podria estar durant uns dies. Ara, però, l'Ajuntament que governa Xavier García Albiol ha bloquejat totalment l'accés amb l'argument que no vol que entrin cotxes a la zona més baixa baixa del sotapont. La Guàrdia Urbana hi té també una patrulla desplaçada per vigilar l'espai. I presó provisional sense fiança pel detingut per agredir sexualment una dona al parc de Montjuïc de Barcelona el febrer passat. L'home ja era a la presó per delictes previs i ha estat arrestat precisament al centre de Quatre Camins. El jove hauria comès l'atac violent durant un permís penitenciari. L'home té 25 anys i va ser condemnat quan era menor d'edat per altres delictes sexuals. En el cas de Montjuïc va assaltar la víctima en plena llum del dia, la va arrossegar cap a una zona amagada i la va colpejar i agredir sexualment. I Donald Trump assegura que el president iranià ha demanat un alto al foc. Segons ha publicat el mandatari nord-americà, el president del nou règim de l'Iran, diu molt menys radicalitzat i molt més intel·ligent que els seus predecessors, ha demanat als Estats Units un alto al foc. Així ho ha escrit a la seva xarxa social, Truth Social. Trump afirma que ho consideraran, això sí, quan l'estret d'Hormuz estigui obert, lliure i clar. Fins llavors bombardejaran l'Iran, ha dit, fins que no quedi ni el record o, com diuen, fins a portar-los de tornada a l'edat de pedra. I un total de 22 persones han mort a la xarxa viària interurbana a Catalunya el primer trimestre d'aquest any, segons el Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren, una que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Ei, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del patir, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
Sou gordòfobs?
Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Oi que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
Molt bé.
Sí. Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
Bé, molt bé.
Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Chiara Oliver. No seràs tu fan d'OT?
No.
Va seguir l'última edició, entenc, no?
Sí.
Estàs esperant ja que se n'estreni una de nova o...?
Crec que no va ser igual.
Has seguit les seves carreres després o...?
Sí.
Sí? Tens sí. El Martín i la Chiara controladíssims, oi?
Sí.
Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
Hola, molt bé.
Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
Sí.
I la Bella Hadid.
Sí.
Que són actors i una model, no? Un
exacte.
Actor i una model.
Sí.
A quines pel·lícules has vist el Noah?
Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
bueno, vale, ja sé.
De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
Ah, sí.
I ella és la Gigi.
Bueno. Molt bé. Sí. I per últim, el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
Molt bé.
El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO, i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
sí.
No? El segueixes? El tens allà controlat?
El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada, i és que m'encanteu, m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més... amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu, jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano, ara baixo una miqueta les revolucions, i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant, una veu, només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa, tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls. Què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
Sí.
Sí?
Sí. Sí.
Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta d'aquelles que són una mica difícils de respondre i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure. Júlia.
Va, comença jo. Jo penso que pot ser que sí, pot ser que no. Perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló, i penso, bueno, m'agrada, però d'altres... És que depèn. Si acabo de menjar, pues no. Perquè em veig més inflada...
O sigui, tu notes un canvi automàtic
sí.
Des del moment que acabes de menjar...
Sí, prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
Uau. Tu, Bianca,
t'agrades? Jo depèn del dia. O sigui...
Depèn del dia.
Per exemple, si vaig de compres i això, ja em poso en el mood, no? I llavors ja, doncs, em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
Anar provant-te mil coses i no hi ha res.
Sí, i em desespero a vegades.
I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè ja. Aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va res bé, i entres en bucle, no?, i tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
Coincideixo amb ella, que sí, dia no, et poso això sí, em poso això no, depèn.
És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, és un dubte, un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
També depèn del dia i també de l'època de l'any. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal, jo, per exemple, a mi no m'agrada, jo soc que em poso pantalons a l'hora de banyar-me, perquè no m'agrada com em queda en bikini i perquè tampoc és sent còmoda. Llavors, també depèn molt de l'època de l'any.
I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teniu quan éreu més petits? És a dir, quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així, no m'agradaria, però és que en aquell moment
no
que em donava igual, o ja. Sigui...
I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran? No sé, Júlia, tu què vols?
Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de cossos, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària, era com que eres feliç, no t'importava res i només volies jugar i passar-ho bé.
Mm-hmm. Jordi, tu també penses igual, no?
No.
No?
No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
Ostres.
Llavors, pues sempre ha sigut...
Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho, eh?
Bueno, depèn del...
És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però m'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me, i llavors em mullo el cabell, em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum pam, i estem, però... És tarda.
Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa, vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
Sí, jo la veritat és que soc molt feliç amb el meu cos.
Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
Des que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris. M'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
Jo estic prim. Llavors, no es poden ficar... Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar, però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no, això mai ho he fet.
Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
Sí que ha fet dieta per estètica. De fet, una dieta bastant estricta.
No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
És impossible que tots siguem iguals, cada cos és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
Sí, sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home, és un cos alt, és un cos fort, prim... Això és el que penso jo, però és molt raro, perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
No crec que existeixi un cos ideal a cada persona que li agrada un cos.
No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé. Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta, que seria...
Alt, fort...
Uh-huh. El típic cos que veiem, potser...
Els anuncis de colònia.
Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. Mm. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sí que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
Coincideixo.
Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de
els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el... Sí, el teu cos.
I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i
no, o sea, tampoc va ser molt temps, perquè, o sea, crec que va ser un mesos. Uh-huh. Però és, no sé, també amb la companyia de la gent i amb distreu-te amb altres coses.
Us ressona a la resta dels que esteu aquí, a sí. Bianca, Júlia, Bianca, digues.
Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig, no sé, vaig veure que tothom estava superpreocupat i doncs com aquests pensaments negatius... Mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a resonar pel cap.
Un canvi també de primària a secundària, no?, en
sí.
aquest sentit.
I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè uh-huh. és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però uh-huh. no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
Sí, a veure, jo també he sigut aquest company.
Tu has sigut aquest company.
És com que penso, millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories. I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Uh-huh. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil, i has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensar molt.
Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfobs?
No.
No, Jordi?
No.
Hi ha una resposta contundent aquí, unànime? Bianca?
Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
I vas caure també tu, no? Una mica.
Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres aquestes persones que deies que això estava fatal.
Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona? O creieu sí. que la gent té força sí. i diu, va, no, és igual?
No, o no. sigui, no hi ha força, en plan, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano. I, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, arriba, me vaig a l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, i me recordo que m'ho comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
I en canvi és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
Clar, com canvien les modes i com això també sí. ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, wow. i era com...
I com ho vivies, tu, això? T'afectava o
t'era
una mica igual?
Home, a mi m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Per què? Però a vegades intentava com seguir amb mi i dir, vale, fes-t'ho, fins que va haver un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris...
I la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma... acabés sent una cosa recurrent i que
sí.
t'acabés afectant, no?
I també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrant-nos en els cossos, això ens afecta... com una mica la nostra autoestima o no?
Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i
i ara no els veus.
Hi ha, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que... Uh-huh.
Sí,
que sí,
hi ha una mica més de diversitat.
Són. Sí.
Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
Sí. Sí? Crec que cada cop és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important també.
Jo veig una mica perillós a vegades a les xarxes socials quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i us vols, si vols aconseguir això has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és.
Clar, exacte, això
quin
és...
Quin porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie, mira, l'ha pujat i ja està.
Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o a odiar els nostres cops. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
Allò te va influenciant inconscientment, allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos.
Tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai, perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
Avui en dia hi ha molta més diversitat, i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima, i en canvi la dolenta és una noia més grassa, lletja...
També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i sempre el pringat, el que tot li va malament...
Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
Ostres, i... clar. I aquí hi ha moltes coses que es poden afectar no només del cos, no?
Exacte, exacte. I... Però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Llavors, bueno...
I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
La cintureta així de petita, no?
Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però... Si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
Sí, crec que sigui...
A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal... de que parlen de cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs...
Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que tu, evidentment, Jordi també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, Noelia.
A veure, depèn molt, perquè clar, els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no res d'això.
Que llavors, també tenen una pressió afegida,
claro,
no?
Llavors,
és molt interessant, això.
Jo tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i no l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres?
Jo
o no? Al físic, eh?
Jo penso que
en tant que físic, una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies és com que la pressió de... si sóc així, potser li ha agradat al noi, si em fico això li agrada a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic.
Mm-hmm. Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
Sí.
Us agrada?
Sí. Sí?
Sí. Ja us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
Les dues.
O...
Per ninguna.
Les dues.
Per cap, eh?
Per cap, sí.
Perquè, o sigui,
perquè m'agrada.
Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta, eh?
Passió.
Tu, Jordi, no estàs dient res.
Les dues, les dues.
Sí?
Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que poc a poc...
O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
Sí, vaig arribar a obsessionar.
I sí, que t'afectava, eh?
Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, som una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal, que feia en aquell moment.
Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
Has dit un altre punt on...
Gaudeixes de l'esport, ara?
No, perquè no m'agrada.
Ah. Però practiques, m'has
practico
dit,
practico per salut.
Vale.
Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més, com més, amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat?
Sí,
sí, Júlia.
A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta...
I les talles són realistes o no?
Ja, això és el que m'agobia a mi, que si me'n vaig a compres i em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita, i
clar,
si em provo la talla S... és més petita i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en comprar,
sí,
s'acaba no convertint en una tortura, no? Als altres també us passa una cosa així, no?
Sí.
Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat perquè ara és l'hora de l'entrepà, que com sempre diem aquí és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trigo a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí, en aquest entrepà tan ben embolicat.
Un pa.
Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè pot ser de fuet, pot ser de formatge...
Ostres.
Opa, no és d'embotit, eh?
Ho llegeixo?
Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteó en un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
Uh-huh,
ja de primeres.
Bé. T'aproparies,
I,
per tant.
Sí, i si... I de normal, si està fent això... jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar. Llavors, el que necessiten és una abraçada.
Molt bé,
o sea,
ostres.
No, ni dir-li... no facis això, sinó
clar, no
fer-la
sentir malament, no fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li un suport.
Ja.
I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, ella en aquest cas, però també crec que, per una part, crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li, has de menjar.
Per tant, tu et plantaries com a amic i diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
I t'ajudo, exacte.
I si I no donaria una...
Aquí ja...
Perquè tu no volies una abraçada com a la Noelia, però després potser de l'abraçada ella et diu, és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, seria una mica més constant amb ella, parlant, ajudant-li... Fent-li, per exemple, l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia i tal, que els costa menjar... Pues fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues, ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més un moment que no sigui tan dur.
Que no sigui com una cosa negativa, no?, al moment de menjar. Bianca, tu què faries?
Jo primer li preguntaria i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol, doncs em quedaria present a l'hora del pati amb la Xènia en aquest cas.
Acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
Exacte, però no parlar...
Que no li llenci la paperera.
Exacte, no parlar de menjars ni del seu problema, sinó de la vida. I si no la vol, doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a la, o a la seva.
Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport... Ui, la dura que diu que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, Júlia.
A veure, jo, si la veig que està vomitant o plorant en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més amè, com ha dit abans, i que... entengui d'una certa forma no recordant-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
Com el que comentava la Bianca, no? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
Sí.
Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati. D'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta, perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord, perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions... El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram, amb el Roger. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela: la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger: és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. S'obren les apostes. Qui mereix quedar-se sense pati?
Jo crec que l'últim, com és ella?
L'últim és el Biel, el que
el
diu
Biel,
de les flexions.
Jo crec que ha caigut una...
En una trampa.
Sí, ha caigut en una trampa de... que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors... Clar. Aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó parlar amb ella.
Ai, ostres, que bonic això. Molt bé, o sigui, que més que recomanar-lo sense pati, li recomanaries una estoneta potser llegint alguna cosa o algun assessor, no?
I ja sense pati un dels dos.
Molt bé, però tu l'abraçaries, no, també, al Biel, sí, segurament? Jordi, tu què? Amb qui deixes sense pati? La Daniela, el Roger o el Biel?
Ho tinc molt clar, la Daniela.
La Daniela, eh? La Daniela, perquè... que ha dit allò de la gorda de classe,
sí,
m'ha dit malament.
Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
No sé què li diria, però...
Perquè, evidentment, es queda sense pati, això ja està clar, això ja està decidit, no? Per
clar, no
teva,
sé,
està clar.
És que no sé què li diria. Li diria, pues, que està malament, que... Freixi paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid, perquè el temps passa. Bianca.
Jo deixaria fora la Daniela.
Ai.
I li diria que... Bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona perquè no sap si la...
Perquè el món gira, no deixa de girar i mai no sabem com serem en el futur, no?
Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant doncs per alguna malaltia o alguna cosa.
I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
És més coses que gorda.
Molt bé. Júlia, arribem al final del tic-tac, eh? A veure.
Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat direm el nom de la persona, la Daniela Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat de qui es queda sense patir. I és la Daniela. Daniela. Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar. I, a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre bueno, com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi, escoltant-vos, aviam, que amb això que has dit, no? De ostres, com canvia el món, com... No sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diria amb el Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans? No sé, li diríem alguna cosa? Perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca a la Daniela, que a les guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig. Mm-hmm. Que el món gira.
Clar, jo vull fer-vos una pregunta perquè ja estem a punt d'arribar al final i teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn i que per tant li hagi afectat. Com ho heu afrontat això, vosaltres com a amics? Com ho heu fet?
Bueno, jo no ho he patit de prop, sé de gent que ha estat al meu costat. Bueno, que ara està present, però en aquell moment no ha estat present, llavors... Uh-huh. No sé què li diria. Estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que pues, té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot. Uh-huh. Que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
Jo ho veig pràcticament Maria. Impossible. O sigui,
sí, hem d'acceptar-ho ja.
No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. Uh-huh. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
I et serveixen aquestes xerrades?
En aquell punt ja no, perquè uh-huh. ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors... Hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple. Mm-hmm. Ara,
o sigui,
ara mateix.
Abans, i com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
Bé, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlen com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica en nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim. Vull dir que a vegades parlen molt del per què. Uh-huh. Si no, ja, jo crec que tindríem que parlar de com passar-ho, com viure-ho. Com
acompanyar,
sí,
també.
Sí, exacte. Mm.
Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no sí. passes a la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I, clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia.
És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que
deia també la
encara
també.
Que s'ho diguis, ho seguirà fent. Llavors, com que això de que facin xerres de com passar-ho o com ajudar, no què és. Perquè mm-hmm. jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
Clar, jo abans quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser hauríem de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos, massa irrealista. No sé, què en penseu d'això? Caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
Sí.
Sí. Sí? Sí.
Jo ho vaig deixar de fer. Va haver-hi un moment que vaig dir, mira, i vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que doncs oferia una visió realista del seu cos. Uh-huh. I...
Que bo això, no?
Sí.
Jo també.
Sí.
Sí, sí. Sí, va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment, vull
sí,
que el meu algoritme sigui en positiu. No?
Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava així com abans, i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
I tant.
I no sé.
Que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques,
sí,
no?
Exacte.
Vull dir, al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer, i a casa els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies, Jordi... Com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
Les famílies, apoyant-te, entenent-te i estan atent una mica al teu dia a dia, estan atent què consumeixes. Crec que sobretot la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica ha d'estar, uh-huh. si és amics de veritat.
I tant.
Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses, en plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament, perquè toca menjar, i has de menjar perquè has de, menjar, crec que han de ser ells que han d'insistir en això.
I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer del vostre físic, de no sé què, no?
Sí.
Potser, no dic que ho facin malament, pobres, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una trobada
però la
familiar...
Brometa.
La brometa, yeah. O la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, sí. Que t'has fet molt... T'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
Sí, penso que cal també educar els pares, perquè veure, per exemple, els...
Cal un podcast per a les famílies, eh?
Exacte, que ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials.
Yeah.
Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser,
clar,
saps?
Pot ser. Sí, sí. La resta, què en penseu d'això?
Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat, potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant. És com que no som conscients del que poden dir.
Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast, perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució, no? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquest últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes de tot el que hem comentat?
Jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar. Que hi ha que no passar de tot, però sí que centrar-se en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... per adonar-te si algú està passant realment malament, fixar-te.
Molt bé. Jordi.
Jo crec que amb el que em quedo és... que tu no pots controlar el que els altres fan, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.
Bianca, tu amb què et quedes?
Jo, primer de tot, si t'estàs veient en un moment dur, doncs que no dubtis en demanar ajuda i que no tinguis vergonya ni por, i que si, per exemple, tu no pots comptar amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... O sigui, amb el pare del teu amic, el que sigui, però
busca ajuda. Que tu quedis per tu, no?
Exacte, perquè és que després això surt.
I
si no surt ara, sortirà doncs, en 3 anys i serà pitjor.
Que bé que diguis això. Júlia.
Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat, he necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le, quan quedem, i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
I ara sí que la mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests 4 tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de pati. I als que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'Hora del Pati s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.
Aquest podcast, recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
El Rebost, on hi pots trobar una mica de tot. Les millors seccions de la temporada i algunes de noves, tot al teu abast.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural.
amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb el nostre biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
Doncs mira, avui anirem al bosc.
Anem al bosc?
No anirem en una versió tan gore com vam començar la temporada, que vam parlar d'incendis, sinó parlarem del bosc maco i de dues comunitats, dos hàbitats o tres hàbitats que bé, són típicament mediterranis, molt comuns a casa nostra, com són els alzinars i les suredes.
I de quina família formen part aquests arbres?
Doncs mira, formen part de la família de les fagàcies. Fagas, faig...
Sí, exacte.
A lo millor et passa pel cap que et deu sonar en el faig. Doncs sí, són de la mateixa família que els faig i que els roures, per exemple. Però avui ens centrarem en les alzines, en aquestes concretament... No sabria si dir-te si... Va, tècnicament et diré que són dues espècies, però tractarem... tres arbres diferents.
Ah, què vol dir això? Que hi ha dos arbres que són de la mateixa espècie?
Són subespècies.
Ah.
Farem dues subespècies i una espècie ja diferenciada.
Molt bé, i quines són aquestes tres?
Doncs mira, per una banda tenim l'alzina, que és el Quercus ilex, subespècie ilex, l'alzina que habita zones litorals i prelitorals, bàsicament. La carrasca, que és el Quercus ilex, subespècie rotundifòlia, després ja veurem per què es diu rotundifòlia, també se n'havia dit bellota.
Ah, mira.
Dels aglans, de les bellotes, però és una altra cosa. I l'espècie diferenciada, que és la surera, que és el Quercus suber.
Molt bé, per tant tenim aquestes tres. Doncs anem a començar per la primera, pel Quercus ilex subílex, també?
Sí, subespècie ílex, molt bé. Què és l'alzina? L'alzina que coneixem més majoritàriament, un arbre perennifoli, és a dir, el que no se li cauen les fulles en cap període de l'any, típicament mediterrani, que pot viure des de primera línia de mar, des dels penya-segats, fins a uns 1.000-1.200 metres d'alçada. A partir d'allà, les condicions climàtiques d'aquella zona ja no li són propícies per sobreviure. Viuen tot tipus de sols, això vol dir sols àcids i sols calcaris, des de la roca calcària del Montgrí, per exemple, fins als granits del Baix Empordà, dels penya-segats del Baix Empordà o de les Gavarres, o etc. Sempre amb zones amb pluviometria superior als 500 litres per metre quadrat, podríem dir, o sigui, zones plujoses i sobretot zones on l'estiatge, o sigui, aquest període de sequera estival característic mediterrani, no sigui suficientment perllongat ni intens. I podem trobar tant els alzinars muntanyencs, aquells amb alçades superiors als 600-700 metres d'alçada, és a dir, Montserrat, Sant Llorenç del Munt, Montseny, etc., com els alzinars litorals. Pot tenir una alçada d'entre 15-20 metres d'alçada o més de 20 metres d'alçada, és un arbre.
És un arbre gros.
Un perímetre de tronc de més de 10 metres d'alçada, és un arbre molt longeu, podem tindre alzines de 200, 300, 400 anys.
Déu-n'hi-do, o sigui, són grans.
Són molt grans. I les fulles presenten un limbe, això vol dir una vora, la vora de la fulla se'n diu un limbe, variable, des de llis a punxegut. Això tot depèn que les fulles que estan a més baixa alçada de l'arbre, tenen més punxes.
Ah, carai.
Perquè són les més sensibles a ser depredades per algun herbívor.
Clar, llavors es protegeixes, no? Es defensen.
Es defensen. En canvi, les d'alçades més altes són tota llisa, no? Això passa el mateix amb el boix grèvol. És exactament la mateixa adaptació. L'envers és brillant, de cera, és una cera brillant, i el revers blanquinós i amb abundant pilositat, amb abundants palets, si ho miréssim en el microscopi. Això vol dir que són adaptacions precisament per combatre aquests períodes més secs i més càlids, és a dir, no per acumular l'aigua, perquè si no l'alzina seria un cactus que acumularia l'aigua, sinó per evitar que en perdi.
Ah, mira, és una mesura també de protecció.
Exacte, de protecció. És un arbre dioic, això vol dir que hi ha flors masculines i femenines en el mateix peu, en el mateix arbre. Diferent seria un arbre monoic, que l'arbre estaria diferenciat entre flors masculines i femenines. El fruit són els aglans, acostuma a florir al voltant del mes d'abril, maig aproximadament, I els aglans maduren fins a la tardor del segon any. No
maduren. Per tant, triguen molt, eh? Triguen... El primer any que surten no maduren?
No maduren, sinó que triguen el segon any. Això, per exemple, també passa a les pinyes dels pins. No és cosa exclusiva, eh? La maduració no és el primer any, sinó que normalment és el segon. Anem per les espècies?
Anem per el segon, no?
Anem per el segon? Va. Anem per la carrasca. El Quercus ilex, subespècie rotundifolia. La fulla rodoneta, eh? I més petiteta. L'alzina és molt més allargada. Aquesta, la carrasca, ocupa tota la zona interior i continental que no ocupa l'alzina. Allò de carrascal, carrascal, que bonita és. Doncs en les cançons aquestes, que es van fer populars a vegades durant la guerra i durant d'allò, parlaven de tots els carrascals que hi havia a l'interior de la península Ibèrica. Per tant, és un arbre típicament de regions interiors, regions amb més continentalitat, més diferència entre les temperatures màximes, sobretot a l'estiu, els extrems, i les mínimes. En llocs on hi ha glaçades molt potents, no? Bastant graus sota zero. Per tant, l'arbre també ha de suportar aquesta continentalitat, tinguent clar que no perd la fulla en tot l'any, perquè els arbres caducifolis perden la fulla per passar l'hivern. En aquest cas, no.
No, aquest és perenne, eh?
Exacte. És un arbre més modest que l'alzina i es diferencia per tenir una fulla, com hem dit, més petita i arrodonida i perquè els seus aglans són dolços.
Ah, carai!
Es poden arribar a menjar.
Ostres!
I els senglars se'ls mengen que no vegis.
Home, els hi deuen encantar.
Tot allò que veiem del porc de raça ibèrica és perquè menja aglans de la carrasca. És característic de les deveses interiors de la península ibèrica, conjuntament, que ja veurem després, amb les sureres, i pot viure a tot tipus de sòls. Això vol dir calcari o àcid, i fins i tot a zones amb la roca mare molt prop de la superfície. És a dir, l'alzina preferia sòls més profuns, més amb més matèria orgànica, més horitzons més diferenciats. En el cas de la carrasca pot viure a llocs molt més pedregosos.
I anem al tercer d'aquesta família.
Doncs sí, el tercer integrant és el Quercus suber, o la surera. En aquest cas té dimensions molt més semblants a l'alzina, pot arribar a més de 25 metres d'alçada. I la diferència més important de totes la trobem amb l'escorça, que és molt més engruixida, directament gràcies a aquesta capa de suro, que és el que nosaltres acabem explotant, no?
Exacte, és el que li traiem, no?
És el que li traiem, industrialment. L'alzina surera té una diferència molt grossa respecte a les dues altres cosins o germans. És que només tolera els sòls àcids.
Ah, carai, és més especial, ella.
És més especial, o sigui, no neix a zones on hi hagi, per exemple, roca calcària. Serà a zones on hi hagin pissarres, on hi hagi el granit, d'aquest tipus de roca més àcida. I creix des dels litorals fins a alçades al voltant d'uns 1.000 metres sobre el nivell del mar. Resisteix una pluviometria força semblant a l'alzina, el que passa que si la pluviometria és una miqueta més alta, no li passa res.
També li agrada.
També ho agraeix, eh? Agraeix també aquests sòls profuns, que hem dit abans, i ocupa grans extensions a les deveses extremenyes, portugueses, andaluses. Existeix també el suroli.
El suroli, què és això?
Que el suroli és un híbrid, és una barreja entre l'alzina o la carrasca i la surera.
Per tant, és una barreja dels tres arbres.
D'un dels dos, o sigui, o l'alzina amb la surera, o la carrasca amb la surera, o amb la surera. I aleshores formen aquest híbrid, no? És puntual. Ocupa grans boscos, ni ocupa grans extensions. Hi ha algun arbre aïllat que es barreja, i fins i tot també moltes vegades en llocs més urbans, o en masies, o por ahí, que vés a saber si havien fet algun experiment de creuament raro, doncs allà.
Perquè és més habitual que sigui fet per la mà humana.
Exacte, és més habitual, sí, sí. Si anem a distribució a nivell de Catalunya, l'alzina s'estén des de les comarques de Tarragona, des del prelitoral i prelitoral de Tarragona, fins a Girona, formant el que en diríem el típic hàbitat de l'alzinar amb marfull.
Què és això?
Que el marfull és una altra espècie, en aquest cas arbustiva, típica d'aquí del Mediterrani, i és un bosc molt ric en sotabosc. Hi ha el marfull, el galzeran, l'aladern, vull dir, hi ha moltes espècies de sotabosc que caracteritzen aquest tipus d'alzinar. A l'alzinar, fora de les selves tropicals amazòniques, és un dels boscos més impenetrables que hi ha de... de tot
més
el món.
Frondosos.
Més frondosos i més impenetrable, perquè tenim l'estrat arbori de l'alzina, l'estrat arbustiu de totes aquestes espècies, i després hi ha l'estrat lianoide, les lianes. És a dir, per exemple, l'heura, l'arítjol, que té moltes punxes també, i que fan que aquest bosc no es pugui, no s'hi pugui entrar. No?
Clar, et priven de passar-hi, no?
Et priven de passar-hi, però forma part de tot aquest sistema, no? També són molt freqüents els alzinars amb pinedes i rouredes. Això per què passa? Doncs passa perquè una pineda, per exemple, una pineda de pi blanc, té una evolució, no? Hi ha a vegades que passa un incendi o passa una perturbació o la pròpia evolució de la pineda, que els pins viuen menys anys que les alzines, o sigui, es van morint els pins, es van caient els pins, etc. I dintre de la pineda, com la pineda passa més llum,
sí,
poden rebrotar les alzines i els roures, i van creixent mica en mica, fins al punt que arriben a ofegar la pineda.
Ah, carai.
I l'acaben substituint. Uh-huh. És a dir, bona part de les pinedes litorals i prelitorals d'aquí del nostre territori, si no pateixen un altre incendi o si no les tallen, acabaran desenvolupant
en soreres,
en alzinars, en soreres o en rouredes, que seria el bosc climàtic o el bosc madur que hauria d'haver-hi en aquell territori. Això ho veiem si aneu, per exemple, per carreteres d'aquí del país. La carretera moltes vegades és una obertura entre bosc i bosc, no? Sí. Si veieu el bosc, podeu veure els diferents estrats, podeu veure les alzines creixent tot per sota de les pinedes. Per tant,
curiós, és l'evolució mateixa de la natura.
És l'evolució, i això és una evolució que es veu amb 20, 30, 40 anys a escala humana, es pot veure perfectament.
I tant, sí, no són pas tants anys.
En canvi, la carrasca es troba pràcticament en exclusiva a les terres de Ponent, a les terres interiors de Ponent. Per exemple, una zona on es troba molta carrasca seria la zona del Montsec, la zona dels altiplans de les Garrigues. Quan passes amb la carretera per allà, per l'Albi Vinaixa, que vas cap a Lleida, que travesses el d'allò, doncs allò és una zona clàssica de Garrigues. I la surena, en canvi, ocupa els terrenys àcids entre el Montseny, el Maresme, les Gavarres i l'Albera.
I ara, si li posem una mica de xifres, quanta superfície ocupen?
Doncs mira, els alzinars, incloent-hi alzines i carrasques, ocupen a Catalunya 185.000 hectàrees.
Déu-n'hi-do, eh?
Alzinars i carrasques. Això vol dir que el 15,15% dels boscos, almenys la meitat de l'àrea basal total, correspon a l'alzina. A més, és l'espècie amb un major nombre total de peus de més de 5 centímetres de diàmetre. Més de 373 milions d'arbres d'alzina. L'alzina surera és la cinquena espècie forestal pel que fa al nombre d'hectàrees, 63.000 hectàrees aproximadament, i la setena pel que fa al nombre de peus, uns 39 milions. No arriba a les xifres ni de les alzines ni de les carrasques.
No, és força més baixet, eh?
Ara bé, en el cas de les sureres, més de 4 cinquenes parts de les existències d'aquesta espècie es concentren a comarques gironines, on representa prop del 45% de la superfície arbrada del Baix Empordà i al voltant d'un 25% de la selva, el Gironès i l'Alt Empordà.
Per tant, les comarques gironines són terres
de sureres. De sureres, perquè hi ha molt sol o molt terreny àcid, d'aquell del que parlàvem abans.
El que li agradava.
El que li agradava. I l'alzina ha estat una espècie i és molt explotada per l'home. Bé per fusta, bé per carbó vegetal, bé per la producció de glans i aliment del bestiar, el porc ibèric i els senglars s'alimenten dels glans, o bé per l'extracció de suro.
Aquesta última, sobretot, no?
Sí, en aquesta última, a Catalunya, es produeix anualment entre 3.000 i 4.000 tones de suro. I l'alzina té la gran peculiaritat, molt interessant, del rebrot. Els pins no rebroten.
No, exacte.
Les alzines sí. I per què és important? Perquè la fan especialment adaptada als incendis forestals, que són molt recurrents a tota la zona mediterrània, com ja hem vist. És una espècie que pot rebrotar. Per tant, el bosc es pot arribar a recuperar.
És a dir, que si tenim un gran incendi en una surera o en un alzinar, no passarà res perquè tornaran a créixer.
depenent com sigui l'incendi, depenent com sigui això, els arbres tenen aquesta capacitat de rebrot. Mm-hmm. Cosa que les pinedes han de sortir per llavor.
Exacte, no rebrot, exploten les pinyes, no? I els pinyons...
Ha de ser els pinyons qui faci aquesta nova colonització o nova dispersió. Mm-hmm. I ja per últim, estem en època de tardor. Estem en època de bolets, no?
I s'hi fan molts bolets en aquests boscos?
S'hi fan molts bolets, en els inars com els soreres. Per exemple, sorenys, rossinyols, ous de reig, trompetes, alzinalls, llores, carlets, rovellons...
Carai, per tant, les soreres i els alzinals són bons llocs on...